Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit, els amics del Tu Jugues acaben de marxar i ja estem a dins de l'estudi 1, els de l'Anem a la muntanya. Són les 9 i gairebé 4 minuts de la nit. Comença el primer programa d'aquest mes d'octubre. Ens estem acostant molt perillosament ja cap a la Castanyada, cap a Tots Sants. Ho tenim ja aquí gairebé a la cantonada. Però encara queda una mica per menjar moniatos i castanyes i beure vi bo. I, per tant, durant aquesta hora de programa... Panellets també, que a mi m'encanten. Però no feu cas a la Teresa i durant aquests 55 minuts de programa no penseu en la castanyada encara, sinó que penseu en el nostre programa i escolteu-nos, estigueu al 100%, amb atenció a tot el que us explicarem. Com sempre diem, si no ens podeu escoltar en directe, teniu múltiples possibilitats per fer-ho. Ben aviat estarà penjat a la web i podeu escoltar-ho a qualsevol hora del dia i a qualsevol lloc del món. Hi ha moltes exposicions, Per tant, no hi ha excusa, ens heu d'escoltar sí o sí. I com també dic sempre, jo només poso la veu a aquest principi de programa. Hi ha molta gent aquí a l'estudi de Cuinenca. Bé, bueno, molta gent tampoc, no ens enganyarem.
Però sempre sí som els mateixos.
Però sí que està gairebé ple. Sempre som els mateixos. I sempre estem dient que vingui algú. Que vingui algú. Sempre estem dient que vingui algú, però de moment no s'anima la gent.
Som dos als extrems i dos a cada banda.
Sí, sí, perfecte. I una a retaguardia diuen...
Sí, sí, està ple l'estudi 1, però sempre diem que veiem si algú més s'anima, algú més vol venir, que de gent, Teresa, ja li trobarem feina, no? Alguna feina li trobarem.
Sí, s'ha de començar a buscar els relleus, eh?
I tant.
No durarem tota la vida, eh?
No.
N'hi ha alguns que tenen una certa edat, ja.
Sí. Sou joves, tots.
I tant.
Sí, encara esteu...
Això, el jovent, haurien de buscar jovent per aquí.
Clar, sempre ho dic jo, que vinguin.
No busqueu.
No, sí que busco i ho dic
tens,
sempre.
No tens el poder de convicció de la Teresa.
No.
Si la Teresa fos història, n'haurien 25.
Això és de la gent del Macalo. Bueno, tenim un representant del Macalo ja, sí. Però el que passa que ja és una mica veterà del Macalo, no?
La setmana passada va venir a veure entrevista amb un Macalo.
Un altre Macalo, sí.
Està molt bé, els dos Macalos,
sí. Sí. Però no, les noves generacions no...
Bueno, estan... Ja... Déu-n'hi-do, estan posats a tot arreu, també. Jo ara mateix tampoc els hi recriminaria res, bueno, perquè entre el CAU i altres entitats...
Que pleguin d'algun lloc i que vinguin aquí a fer això.
Si volen, ja ho faran.
No, però allò de recordar-los i dir-los...
Sàpigues que hi ha un programa
de
ràdio,
que fem un programa d'anem a la muntanya.
Això és la Teresa de quan en quan ho han deixat caure, tot això.
I ja ho he deixat caure, aviam si algú ho aguanta.
Ho agafa.
Ho agafa.
Però això ha de ser com un xàfec, més continuat i més... que no puguin parar-ho, saps què vull dir?
Sí. Ja.
Que amb un paraigües no...
No n'hi ha prou.
Exacte, que no tinguin prou amb un paraigües i que pillin una mica el missatge. Això ets tu, Tessa, que és la que tens més poder de convicció, està clar.
Sí.
No?
I tant. Arrossega tothom.
No patiu, el dia que jo no aixequi, com que tot està gravat, comenceu a fer les que estan gravades, ah, ja està.
Ah, bueno, sí, això també.
Començar per les primeres i acabar.
En tenim per 15 anys més, oi?
Sí.
Perquè tot queda gravat, no?
Sí. Comencem per les més antigues i anem acabant per les més noves i tenim uns quants dies per
no tirar. Això no ho acabareu pas, no?
No. Molt bé, fetes les presentacions, anem pel programa d'avui, que tindrem les seccions de sempre amb els protagonistes de sempre. I una entrevista, avui entrevistem a...
Gerard Rosell,
serà cap als vols de 2:15 d'aquesta nit.
Pep, t'has descuidat de saludar amb una persona.
Poi Bars? Sí, sempre
saludar. És que sense el Pau aquest programa no es faria, eh?
No, el programa i una cuinenca, que segurament tampoc.
Sí.
Costaria molt, eh? Costaria,
sí, costaria.
Costaria fer anar. Teresa, vols saludar tu? El Pau, vols saludar?
Ets tu que comences el programa, toca tu.
Bona nit, el Pau és a la peixera, com sempre.
Bona nit.
Que també, si algú us vol oferir per entrar a la peixera, no, Pau? També...
Si hi ha candidats també... per venir, o candidates per venir aquí, jo faig unes petites classes de formació i... I oita, els dilluns a les 9...
Fes el sense o no, també, feina per
sí,
tu?
Sí, l'escolto.
Dic, si hi ha candidats per venir aquí a tocar els botons, Teresa, també els acceptem, eh?
La Teresa penso que està molt interessada.
Escolta'm, què et penses que jo em vaig a cuidar de tot? Ostres!
Ah, però això és la jefa.
Exacte, el jefe és el que, sí, és el que pilla, al final.
Sí.
Vull dir, has de... Teresa, el teu poder de convicció l'has de fer. Anar.
Has d'exercir-lo.
Algú els botons, algú aquí amb nosaltres.
Amb potència.
Sí. Tu pots, jo crec que sí. No hi ha problema.
Jo puc. Sí, això ho dius tu. Tu sí que pots.
I hem d'anar pensant el dia de la castanyada, eh? Aviam quin dia... No, al final, l'últim programa de mes, hem de fer ja...
Després en parlem, no?
Una mica de panellets i tot això.
Bueno, després en parlem.
Jo ja tinc...
Què tens?
Bueno,
no he sopat.
Abans he dit que la gent no hi pensés, però jo sé que penso una mica.
Però que no he sopat.
Sí. No he sopat.
Ah.
per això ara m'estava
animant. Ara entenc per què parles tant de la castanyada.
Sí, sí, de castanyes, parellets i moniatos. Bueno, molt bé, va. Moltes gràcies per seguir una setmana més.
Comencem el programa?
Sí, sí, no. Sí, 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 no. Anava a dir... Moltes gràcies per estar...
Ja te la veies a venir, eh?
Anava... Sí, sí, ja me la veia venir. Anava a saludar els oients. Oients, moltes gràcies per estar aquí una setmana més. Començarem amb l'editorial. Joan, seguim amb aquests 3.000...
No, no, avui faig una excepció i avui parlaré així d'una mica de la situació política i perquè també també toca. També toca.
Vols dir que toca, sí?
Sí, sí, toca, toca. Toca de tant en tant, s'ha de refrescar una mica això perquè anem pel pedregar. O sigui que... Però... I a més no ho dic jo, llegiré un editorial d'un director d'un diari català, el Punt Avui, o sigui que ho explica ell, no ho explicaré pas jo.
Però anem per aquí, en general, no? Una mica tot.
Sí, tot va bastant pel pedregar, però vaja, aquí a Catalunya, déu-n'hi-do. Eh?
Ui, ui, ui. Sí. Molt bé, Pau Ibarz és de la Peixera, ficarà la sintonia de l'editorial i començarà el programa d'avui.
Doncs sí, no perdem més temps amb la música, que ja l'aneu coneixent tots, i engegarem amb l'article aquest d'opinió que està escrit pel Joan Vallclara, que és el director del diari El Punt Avui, i que diu que el titular és "Espavilem o baixen molles". I diu així: "Temo que els nostres fills i nets els deixarem un artefacte molt pitjor, molt més nociu i molt més perillós que la Constitució del 78, de què ens vàrem dotar la nostra generació. Fa 7 anys es van fer passar putes els espanyolisme, com mai s'haurien pensat que els hi farien passar. I els espanyolistes, ells sí, ni obliden ni perdonen. No fan com nosaltres, que tenim memòria de peix i puny de mantega. Són venjatius i les serveixen freda. Varen confiar en les matrassades dels piolins. Varen confiar que els quedava una gran línia de defensa en la judicatura, com s'ha demostrat. I varen confiar en encarregar a Sánchez seduir els catalans un cop estovats. Ja ho han fet. Tenen els dirigents autonòmics el pot i els ciutadans que els empenyíem quan l'espanyolisme les passava putes, remullant-se amb l'abstencionisme. Ara ja poden passar a la nova fase i no pararan fins a parir un artefacte ressetejat com anuncien en González i en Rajoy, que ens collin bé ben collats i no deixin res per verd. El nou artefacte dels espanyols recargularà 3 visos amb la pretensió que no es descollin mai més. El primer, la sagrada integritat territorial, que fins ara vetllava a l'exèrcit. El segon, el sistema de finançament, PAGE i CIA, que tot és de tots i per sempre. I tercer, una llei electoral com la que ja reclamava Ciutadans, en què les minories perifèriques s'enllardin de debò. O espavilem o baixen molles, i més aviat del que en pensem. I jo hi voldria afegir un comentari dient que, doncs, amb els actuals polítics no crec que espavilem gens, vist com han regalat la Generalitat als espanyolistes. Ens varen fallar després de l'1 d'octubre, per tant, han de marxar tots cap a casa per ser substituïts per gent nova. I després volia afegir una altra cosa, també una mica referent en el mateix, i és per la qüestió de l'idioma. Estem perdent el nostre idioma català. Per salvar-lo, cal que tots els catalans ens mantinguem en el nostre idioma, encara que el nostre interlocutor ens contesti en castellà o sembli estranger. Si no ho fem així, no l'aprendran mai, ja que és molt difícil aprendre un idioma si no te'l parlen. Ja sé que és difícil mantenir-te en el català, però és un esforç que cal fer si volem que el català es mantingui i progressi. Caminant pels carrers de Sant Feliu, sents parlar més el castellà que el català, principalment el jovent que surt de l'escola. I fins avui, fins aquí l'editorial d'avui. Passaré un parell de dites que m'han passat a mi. I la primera diu: té una cama i un barret que s'aguanta tot dret. Suposo que sabeu que és el bolet. I una altra que diu: a la tardor tot canvia de color. És una cosa curteta. Fins aquí les dites d'avui. Gràcies.
Gràcies, Joan, per l'editorial d'avui. De tant en tant, una mica de política.
És una pena, perquè molta part de la qüestió del català és culpa nostra. L'altra part és dels governs i de les administracions i tot això. Però una bona part és culpa nostra, dels catalans, dels que parlem català, que no hem de deixar de parlar-lo encara que ens parlin en castellà.
Sí, però jo crec que aquí hi ha una maquinària del govern bastant important, també. Ojo,
sí, sí.
Un dia s'ha parlat això, eh?
I tant, però esclar que sí. Però és una pena que nosaltres siguem així.
Hi ha una maquinària del govern que ens està aquí matxacant bastant. Bueno, ja hi haurà temps per... no hi ha eleccions encara, hi haurà eleccions i ens hem d'espatussar fora d'eleccions d'aquí un temps. Ara anem amb la colla del dimecres, on ens porta Josep.
Hola,
avui.
Bon dia.
Bona tarda. Bona nit.
No, però ha fet bon dia, eh?
Que la gent...
Molt bé, ho has arreglat, eh?
Estem en directe, són les 9:18, no del matí.
Avui anem a la comarca del Penedès.
Sí, no la nit.
Concretament, a Font-rubí, on farem un circular pel seu castell i farem la ruta de les coves.
Perfecte, anem cap al Penedès, lloc magnífic, lloc de vins, lloc de caves, lloc també de castells, de castellers, i de castellers, moltes coses per allà. El Penedès, que hi ha més cosa, que ens explicarà el Josep. Sisplau, per la sintonia de la colla de dimecres.
Bona nit, gent de la...
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Hola, amics de la muntanya. Una setmana més aquí amb vosaltres, la colla del dimecres. Tal com hem dit, farem una circular que ens portarà a Font-rubí. Un cop arribats al grup de cases de Font-rubí, agafem el primer trencall, a l'esquerra, cap a la parròquia de Sant Pere i Sant Feliu. Aparquem els vehicles en una esplanada prou àmplia darrere del cementiri. La ruta comença amb força. Un trajecte curt però molt pendent, que ens porta per un corriol cap a les runes del castell de Font-rubí. Aquest tram presenta una petita dificultat. En algun punt haurem d'ajudar-nos de les mans per poder avançar. Es tracta d'una pujada d'uns 500 metres de longitud i el principal desnivell de tota l'excursió. Un cop superat, la resta de la sortida no presenta cap més dificultat. El castell de Font-rubí està situat al turó del Castellot, que es desprèn de la Serra del Bolet, a una altitud de 759 metres. En una situació privilegiada per la gran panoràmica que hi ha de tota la plana del Penedès. Tan sols queden dretes les restes d'un parell de parets i una torre de gaita amb els angles arrodonits. Dins del recinte hi ha la resta de l'ermita de Sant Miquel, Només queda un parany de paret també alt i ben treballat, amb indicis d'una finestra esqueixada. Ens hem d'imaginar que es tracta d'un conjunt romànic destruït per les tropes borbòniques després del 1714. L'any 1078, el castell de Font-rubí depenia d'en Ramon Berenguer II. Un cop deixem el castell enrere, seguim per un corriol cara avall per anar a enllaçar amb una pista ampla que travessa la plana del Mas Vallet i connecta amb la Serra del Bolet. Des d'aquesta pista tenim bones panoràmiques dels cims del Cadí-Moixeró, com també de Montserrat i Sant Llorenç del Munt a la Llunyania. De camí endavant, deixem la pista i agafem un corriol que condueix cap a la Cova del Bolet, la més llegendària de totes les que hi ha a les terres penedenques. Ens hi entafonem per l'accés principal, però també té uns forats del sostre que provoquen uns contrallums molt especials. Després de fer una bona visita a la cova amb alguns frontals posats, tornem a la pista i entrem a una drecera que ens fa travessar un torrent i una vinya conreada. Durant el camí, passem davant d'una bonica barraca de pinya, en molt bon estat. Ara la pista ens fa arribar fins al camí que envolta els camps, per endinsar-nos en el cingle i baixar cap a la cova de l'Arena. D'aquesta cova se'n desconeixen els seus orígens i els primers explotadors. El que és clar, que l'indret era utilitzat per l'extracció d'arena i grava. L'entrada és generosa, s'hi pot entrar gairebé dret. En el seu interior hi trobem dues o tres columnes. Des de fora es té una bona panoràmica de l'església i el castellot. Anem a buscar el camí i la pista per tornar de nou al lloc de sortida, a l'aparcament davant de l'església de Sant Pere i Sant Feliu. Ha estat un recorregut de 10 km 970, un temps de caminada 3 hores 27, un temps total de 5 hores 15, amb un ascens acumulat de 315 metres. Varen participar d'aquesta sortida 5 membres de la colla. Gent de la muntanya, fins a la propera.
Gràcies, Josep, per aquesta bonica excursió per la comarca del Penedès.
Sí.
La setmana vinent continuem amb una altra. De moment ens quedem aquesta.
Cada comarca hi ha molts racons per visitar.
I tant, i tant. I el Penedès és un lloc que a mi m'agrada molt. És preciós.
Les seves vinyes, tot és molt agradable.
Moltes gràcies. Fins la setmana vinent. I avui tenim aquí el Josep Parés, després que la setmana passada no vinguessis. Avui sí que estàs aquí.
Tenia reunió de vegueria i això no es pot perdre, tu, perquè si llavors ens posa en falta, malament. S'ha de fitxar, exacte. Bueno, anem a veure el que tenim.
Molt bé.
Aquest dissabte passat es va fer la cursa d'orientació urbana i van haver uns equips, o Joan, que hi vam d'allòs, i bueno, es va fer... Doncs la canalla va estar contenta, es va regalar un fuet i volia rellargar una cosa que el relleu, això es parlava del relleu, del Macalo, aquesta ja té relleu, la cursa d'orientació ja té relleu. Ja, sí, tots som macalos, veus, ja. Ja anem de llons, ja els anem posant a dintre, el que passa que a poc no es pot fer amb presses, perquè de vores això va malament. Què tenim el dia 12? El dia 12, que és un dissabte, hi ha una trobada de clubs excursionistes de la federació d'aquí al Vallès. O sigui, la vegueria del Vallès correspon als dos vallesos. S'ajunten amb una, i de vores la veguera, que és la Maria Teresa Feliu, que el dia 14, que serà dilluns que ve, la tindrem aquí. Doncs ella sempre ja és la quarta... és la quarta vegada que això es fa. Aquest cop es farà a Sant Pere de Reixac, que és una ermita que hi ha a Montcada, i estan invitats doncs, tots els clubs excursionistes de la Federació d'aquí del Vallès. A partir d'aquí, llavors ja passem el dia 18, que hi ha un audiovisual, que ja us farem més propaganda. El dia 19 hi ha una sortida al Cingle de Sant Roc, i per final, el dia 26, hi ha una caminada inaugural del sender de partit recorregut PRC 227, que això ho han fet els de Vigues i Riells. Vull dir que l'assumpte també està bastant apretadet de coses que hi ha per aquí.
Perfecte, agenda plena aquests dies, aquest mes d'octubre. Moltes coses a fer, esteu tots convidats a fer-les, tothom pot venir.
Tothom.
Perfecte, moltes gràcies. La setmana vinent anirem recalcant aquestes dates i aquestes activitats que hi ha al Centre Excursionista. I passem a les llegendes. El Joan Font ja la té a punt.
Passem ràpidament, perquè és un conte una mica extens, i és el porta per títol El gegant del Pi. Com sabeu, l'explica l'Albert Estengre.
Temps era temps. Barcelona no era pas com és ara. Temps era temps, Barcelona tenia al voltant de totes les cases i els carrers i tenia una muralla, una paret grossa, grossa i alta perquè els dolents no hi entressin a robar. I és que temps era temps a Barcelona i a molts altres llocs, però a Barcelona també, hi venien molts lladres. Hi va haver una època en què hi varen venir pirates, molts pirates, i venien pel mar amb els vaixells, i venien, i baixaven, i s'acostaven, i venien de nit perquè no se'ls veiés. I un dels que més por feia era un pirata que es deia el Mansur. M'acaso amb l'olla, el Mansur. Era dolent dels pitjors. Va venir unes quantes vegades, robava, de vegades matava a la gent, i de vegades s'enduia la gent cap al seu país. Una de les vegades que va venir, la darrera vegada, vet aquí que expliquen que l'Almansur no se'n va anar, no se'n volia anar. Va venir, va entrar a Barcelona, s'hi va quedar, i a tothom tenia atemorit, i es volia quedar aquí a Barcelona, Expliquen que una dona, vet aquí, que va endevinar, va saber, més ben dit, qui era que podia fer fora en l'Almansur. Era un gegantat que estava en la ciutat. L'Almansur era gros, i s'estava en aquell palau i se l'havia de fer fora, fos com fos. I en aquella dona li varen dir que cap a Caldes de Montbui hi havia un gegantàs català, és clar, que era, es deia el Farell, era el Fort Farell, era un gegantàs que menjava de tot. Quan tenia gana, no menjava una pera, ni dues, ni tres, ni quatre pomes. No, agafava una perera i una pomera i què sé. Es ficava els arbres sencers a la boca i feia així, i treien només el tronc. I se'n passava tota la fruita, les pomes, les peres, el que fos, i les fulles també. I quan tenia set, expliquen que el Fort Farell era tan gros, tan alt, i tanta set tenia cada vegada que tenia set, que s'abocava, es trabocava així en el riu, obria la boca, i tota l'aigua del riu entrava per la seva boca, i se la bevia gairebé tota. I bé, que era un gegantàs d'aquells que dius, caram, quin gegant. Vet aquí, que aquella dona, com que volia fer fora en el gegant de la ciutat, que era el Mansur, se'n va anar corrents cap a Caldes, de Montbui, era, sí, i allà va anar preguntant on era l'Almansur. L'Almansur, què dic l'Almansur? L'Almansur era a Barcelona, on era el de Llonces, el Fort Farell. I el Fort Farell era a la muntanya. I aquella dona va pujar dalt de la muntanya i en allà se'l va trobar estirat, que roncava, que el va sentir de molt lluny i el va despertar i el forfarell no era pas dolent. Què vols, tu? Què vols? Què vols? Li va dir. I ella li va explicar i el forfarell va dir: prou, s'ha acabat. Si se l'ha de fer fora de Barcelona, se'l farà fora, perquè si és pirata no s'hi pot pas quedar. I sí. El forfarell es va aixecar i amb unes passes, que cada passa feia com 50 o 60 passes d'una persona normal, vet aquí que aviat va arribar a Barcelona. Però abans d'arribar a Barcelona, el forfarell es va aturar. Es va mirar un bosc així. És que ell era més alt que tots els arbres, eh? Es va mirar un bosc des d'allà dalt, es va ajupir i en va arrencar un pi, el més gros que va trobar. Expliquen que se'l va carregar l'espatlla i amb aquell pi l'espatlla el forfarell va arribar a Barcelona, va entrar a dintre de la ciutat i anava cridant: on és l'Almansur? On és aquest gegant que té espantada la ciutat? On és? On és? On és? I l'Almansur, el gegant de la ciutat, va sortir d'allà, del seu palau, aquell palau que no era seu, eh? Però en aquell palau s'estava, va sortir i el va cridar i aleshores es varen començar a barallar. La gent, els pirates, deien: el Mansur, el Mansur! I els de Barcelona, vet aquí que com que no sabien com se deia el forfarell i veien que portava un pi, li varen començar a dir: el gegant del pi, gegant del pi, gegant del pi. I el gegant del pi i el gegant de la ciutat, que era el Mansur, es varen començar a barallar i a barallar i a barallar. I el gegant de la ciutat, amb aquella espasa que feia mitja lluna, anava tallant el pi com podia, però el pi era gruixut. I el gegant del pi, amb 3 o 4 caps de pi, com si el pi fos una raqueta i el gegant de la ciutat una pilota de tennis. Vet aquí que amb 3 o 4 cops del pi, el gegant del pi va fer fora, paf, en el gegant de la ciutat. I aquell gegant, l'Almansur, va volar per tots els terrats i va anar a petar a la platja i per força va haver de pujar amb tots els seus pirates en els seus barcos i se'n va anar. I expliquen que no va tornar mai més. El gegant del pi va agafar aquell pi, el va plantar al mig de Barcelona i se'n van tornar. I a mig camí, que dic, tot just sortir de Barcelona, ja va sentir una cançó estranya. Es va girar i la va escoltar. I li va agradar, eh? Era una cançó que tothom, en agraïment, cantaven. Era una cançó que deia: el gegant del pi, ara balla, ara balla. El gegant del pi, ara balla pel camí, el gegant de la ciutat, ara balla, ara balla, el gegant de la ciutat, ara balla pel terrat. I immediatament va començar a ploure, però és igual, en el gegant del pi tant se li endonava i se'n van tornar cap a casa seva, content d'haver fet fora el gegant de la ciutat. Sí, sí, que sí.
L'entrevista de la setmana.
Interessantíssima aquesta llegenda del gegant del pi de Caldes de Montbui. No l'havia sentit mai, eh? No l'havia sentit mai que
jo em sembla que tampoc, eh? Bueno, la vaig sentir quan la vaig gravar, però em sembla que tampoc la coneixia.
Sí, sí, la cançó sí que
sí. I és curiós perquè la cançó sí que l'havíem cantat.
Sí, sí, i tant. Moltes gràcies. La setmana vinent, si hi ha temps, una nova llegenda i un nou conte de la Verestrenca. Ja tenim a punt el Pep Sanz. Pep, ja ha sonat la cançó. Quan vulguis pots començar l'entrevista d'avui, sisplau.
Bé, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Gerard Rosell. El Gerard és un gran amant dels esports de muntanya, de l'escalada i de l'esquí de muntanya, concretament, i també monitor de lleure i cap d'agrupament Escolta. Bona nit, Gerard.
Bona nit, què tal? Okay. Gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Bé, avui ja cansat, que és ja de nit, però bé. Amb ganes de xerrar una estona.
Estàs assentat a casa teva, no?
No, torno just a entrenar ara.
Ostres!
Vaja, els dilluns sempre costen, una mica, però bueno, mica en mica...
Sí, es fa dur dilluns.
Bé, doncs, comencem l'entrevista. Bé, primer de tot, una mica ens agradaria saber que ets un gran aficionat a la muntanya. On va començar aquesta passió i aquesta afició a la muntanya?
Vale, doncs, bueno, jo realment, o sigui, muntanya així una mica, entre cometes, sèria, no fa tant que en faig. Sí que des de petit, sobretot amb el meu pare, doncs m'hi havia portat, i el típic que t'explica, ostres, mira, aquí vaig pujar, aquí, tal. La Neto, per exemple, jo recordo quan era més, bueno, diré més jove, però encara m'ho considero.
Home,
sempre
si,
em deia...
si et vols que et posi, diem les edats de que tenim aquí, poder...
S'esperarà.
Sí. Doncs, bueno, doncs sempre em deia, mira, aquí dalt has d'anar-hi, perquè tal, i llavors, doncs, mica en mica va anar fent la bola, i llavors, malauradament tard, però gràcies al cau, vaig seguir fent, no? I llavors ja vaig començar a conèixer algun company, i, bueno, una cosa porta l'altra, a l'agrupació de Granollers...
Molt bé. Ah, bueno, mai és tard. Jo penso que cadascú té el seu moment.
I tant, i tant.
I ara que has obert el tema de l'escoltisme, m'agradaria indagar en aquest tema també. En quin moment vas començar a ser? Pues, vas ser nen de cau o ja vas...
Sí, jo vaig ser nen de cau, però pel meu gust pocs anys, perquè vaig començar a tercer d'ESO, amb 14 anys, diria jo. Llavors, ben bé nen, he sigut 4 anys, i ara aquest any que comença, de fet, va començar ahir, serà el setè com a cap.
Déu-n'hi-do. I ets, a més, ets cap d'agrupament. De...
Sí, bueno, fins ahir. Ahir vaig fer 3 anys i ahir, igual que per lo que he vist, la majoria dels caus de Catalunya van fer el que es diu el pas.
Sí, pas de branques.
I ja vaig fer... Sí, exacte. I el mateix dia vam fer el pas també al nou equip.
Molt bé. I com a cap d'agrupament, què t'endús? Què t'endús de records?
Pues mira, o sigui, la lliçó més gran que he endut és que no hi ha problemes gaire grossos, perquè ens passava una cosa, no cal entrar en detalls, però i se't caia el món. I al cap d'alguns mesos et passava una encara més gran i, ostres, doncs, l'altre no era tan important. I llavors, bueno, una mica com si ho passo al món en general, vaig amb aquesta filosofia una mica. També, inclús a la muntanya, pues, passa alguna cosa i, bueno, vinem com ho fem, i si no ja, pues, al final, trucadeta al 112 i ja està.
Sí, tot acaba passant, no? I al final...
Sí, exacte.
I ara, perquè potser la gent no sap quina és la funció del cap d'agrupament, si pots explicar una mica quina era la funció que tenies com a cap d'agrupament.
Mira, jo formava part d'un equip de 7 persones, la veritat és que tots molt, molt vàlids, i en concret amb un company que es diu Albert, érem els responsables econòmiques. Llavors, doncs teníem el contacte amb la família envers de tot aquest tema, doncs, les quotes, les beques que podíem aconseguir, alguna subvenció s'havia de tramitar amb l'Ajuntament. I llavors, la part de cap d'agrupament, així mal dit, és els que solucionen els marrones una mica. Llavors, bueno, quan hi havia un problema...
Ets el que posa la cara, no?, al final.
Sí, però insisteixo que som un equip.
Sí,
mai se't deixa sol, que això està bé, també.
I tant, això segur. I a més a més de tota aquesta funció de gestió i de dirigir una mica, en certa manera, tot l'equip, però tu com a cap al davant, també el tema de campaments també té una funció, no?, el cap d'agrupament, una mica.
Bueno, jo crec que deu dependre de l'agrupament, perquè en el nostre cas, cada unitat fa els campaments separats. Sí que a vegades ens ajuntem, però sé que hi ha molts agrupaments que ho fan tots junts o comencen uns i després agrupant. En el nostre cas, no som dels més grans, però déu-n'hi-do, tenim dues línies, llavors no ho veiem possible. Llavors, diguéssim que en els campaments que vagis, ets cap dels teus nens amb el teu equip. Sí que has d'estar una mica pendent de l'exterior, però més enllà d'això, res. Ets un mes i ja està.
Ara comentaves que a partir d'avui ja has deixat de ser cap d'agrupament. Continues com a cap, per això?
Sí, bueno, sóc animador aquest any. Sóc l'animador dels trucs, que es diu. Són els més grans, que en comptes de tenir un cap sempre, tenen una figura com de suport que poden demanar o no si els hi cal. De moment sembla que al principi potser hi ha una mica més de demanda, però bueno, quan el curs va més enfilat ja van més sols.
O sigui que fas una funció d'acompanyar els futurs caps, que ja els hi queda un any com un any.
El
vostre cau, és que hi ha vegades hi ha caus que sembla que són 2 anys.
Bueno, diuen que el truc és per sempre, així una mica filosòfic,
sí?
Però sí, per exemple, la Garriga em sembla que en fa dos. Bueno, també una mica depèn dels caps que es necessitin.
Clar.
A vegades hi ha massa abundància i diuen, ostres, feu dos anys perquè és que si no, no ho podem ser tots. En el nostre cas ja ens anirà bé que pugin. No anem faltos, però... però ja per mantenir-nos estarà bé.
Perquè has comentat que es diuen trucs?
Sí, si no vaig errat, fa anys es deien rovers, així més originàriament, i a Catalunya, o almenys a la zona d'aquí del Vallès Maresme, doncs es diuen trucs des de fa uns anys. Ja.
Trucs és minyons escoltes, oi que sí?
Sí, correcte. Vale. Sí, minyons escoltes de Sant Jordi.
Jo ho dic des del punt de vista dels escoltes catalans, que ha sigut de cau també.
Vale. Com ho dieu vosaltres?
Nosaltres en diem clan. L'última unitat, els més grans, que tenen entre 17 i 18, em sembla que és aquesta edat.
Sí, exacte.
Es diuen clan, aquí.
I fa 60 anys també es deia clan.
Fa 60 anys també es deia clan, Això no ha canviat. Suposo que també, en el cas dels minyons, també molts noms segurament no han variat en molts anys. I...
No, ja ho dius bé.
Què t'anava a comentar? Això, dius que depèn molt de si hi ha més caps o menys caps, si fan falta o no. Suposo que en el cas de que si tens unitats amb menys nens o més nens, això també fa que hi hagi... O sigui, que convingui que hi pugin o no.
Sí, exacte. Bueno, en el nostre cas, fa... Sí, diria que dos anys, vam veure que hi havia molta demanda de nens que volien entrar al cau i nens que, jo què sé, dos anys abans de l'edat ja demanaven, ei, puc posar el meu fill en llista d'espera perquè n'hi ha una mica. Uh-huh. I fa dos anys vam obrir una unitat que és mig inventada, però hi ha algun altre agrupament que també ho té, que li diem gamosins, i és per sota de castors, encara. O sigui, són nens de P5.
Ostres.
Que aterren allà encara una mica despistats, però bueno, és com una mica el pre... la prelliçó perquè ja entrin a castors ben espavilats.
Sí, i pot ser que sigui també perquè que ja estiguin com a la cua, perquè és veritat que hi ha caus, almenys tinc entès que aquí a Sant Feliu també hi ha hagut nens que s'han quedat fora perquè al final no hi ha espai per tothom.
Sí, exacte. Llavors,
pot ser que els que ja s'apuntin aquí sigui per, no només perquè ja comencin a tocar l'escoltisme, sinó també per estar-hi allà a la llista i que no perdin la plaça, no?
Exacte. O sigui, com que vam veure que molts infants, els pares els apuntaven amb molt temps per no perdre la plaça, vam dir, ostres, aquí hi ha una necessitat. I ja fa uns anys que són bastants caps, doncs vam dir, doncs obrim una nova branca. Uh-huh. És més petita, són 14 nens en comptes de 24, uh-huh. Però bueno, ja està bé, perquè després pujant 8 cap a un cantó i 8 cap a l'altre. I a partir d'aquestos ja són dues branques fins a dalt, quasi bé.
Molt bé. Creus que ara ja obro la pregunta, ja no la poso tan específica, però creus que hi ha diferències entre la formació que teniu com a caps en l'escoltisme i en el lleure i la formació que puguin tenir monitors que no formin part de l'escoltisme?
Però monitors de lleure, també?
Sí, o sigui, el títol de monitor, aviam, però...
Jo diria que sí, no t'ho puc explicar amb carn pròpia perquè la formació que he fet jo ha sigut dins de minyons, però tinc companys que han fet, per exemple, el curs de director fora,
sí.
I sí que es diuen que, bueno, respira una mica com un ambient diferent. Com, no sé, potser com a minyons... Bueno, minyons, perdó, potser s'analitzaré cau, inclús potser esplai. A mi em dona la sensació que et trobes un tipus de gent que ja respira com, no sé, un... que no sé com dir-ho, però com una essència que dius, ostres, amb tu m'entendré. I ja, doncs, treballes millor, potser amb els companys, inclús els formadors sovint són ex-escoltes. Bueno, de fet, jo diria que sempre són ex-escoltes i ja...
I acostumen a lligar, oi?
Sí, exacte, l'ambient és diferent. Al final, o sigui, la formació teòrica deu ser la mateixa, però, bueno, potser les eines que s'utilitzen doncs, són més... arrelades d'això del cau, que ja t'ho fa més teu,
clar.
Jo crec.
Tu creus que hi ha... O sigui, tu veus quan un nen... Aquest nen és de cau, dius. Tu la notes,
mira,
la diferència?
Mira, és una mica difícil de dir, però a vegades, típic que... Ara ja, per sort, ja no ho faig, però fa uns anys, doncs, als estius ja feia casal i tot això, i a vegades l'expressió de... Ostres, m'ha tongat un grup que no durarien dos dies al cau, és algo que sona bastant. Potser un grup molt més de ciutat o que... Uh-huh. no sé, no acaben d'agradar-los la natura, coses així. Sí, sí. Sí
que bueno, clar, al final suposo que cadascú té el que pot. Si has nascut a una ciutat, ja tens natura, ja, sí, però
sí.
Bueno. És,
sí, més... però bueno, jo sóc de Granollers, que tampoc és allò al mig de res, però bueno, no sé.
Ja. Yeah.
Sí, bueno. Que, sí, et diria que sí, la pregunta, així en resum, diria que sí, que es nota.
Jo he sentit l'expressió també de aquest nano li falta cau.
Sí,
una mica d'espavilar-se, eh?
Sí, sí, exacte. Bueno, mira, ja ho has dit tu, a vegades es nota això, que li falta un punt d'autogestió, diguéssim. Mm-hmm. Això ho diem molt nosaltres.
Yes. I quins són els punts més forts, tu creus, que doneu des de l'escoltisme i des del vostre cau, com a valors?
Vale. Home, jo crec que una cosa molt important, que almenys jo m'he endut molt, és que m'han donat moltes eines per conèixer-me més a mi mateix, conèixer què m'agrada de mi, què vull millorar, què vull explotar més i dir, ostres, això m'encanta, doncs vaig a ficar-m'hi. No sé, crec que bastant això, sí. I alhora com eines per que després a la vida dir, ostres, això ho vaig aprendre quan vaig fer aquella dinàmica a no sé quin any, i inclús com a cap, parlo dels meus nens, que sí. Dic, ostres, com aquest llop fa això? I no, a mi no se m'havia acudit.
Clar, al
no
final són activitats que semblen jocs, però al final formen part
clar,
de l'aprenentatge.
Sempre busques que hi hagi una part educativa darrere, sí, sí. Sembla mentida a vegades, però amb el temps, vulguis o no, acabes dient, ostres, quins tios aquells que em feien això.
Sí. I tu, amb els anys que portes tant com a nen i com a cap i amb el temps que portes al cau, tu creus que amb aquests anys hi ha hagut algun canvi, alguna cosa que s'hagi de millorar, alguna cosa que s'hagi modificat? En la formació i en l'aprenentatge, no? dels nens, perquè al final els temps canvien també i a vegades algunes coses s'han d'anar polint.
Jo no, he notat una cosa que no, jo crec que va a favor del cau, diria jo, que és que cada cop veig més coses que jo feia al cau fa anys que es comencen a fer a l'escola. Potser no coses... No el més transcendental de... Vale, avui farem classe de nusos, vull més. Això no dubto que ho facin al col·le, però...
Sí.
Pues jo què sé, hi han mini-dinàmiques cada dia de feminisme o els hi pregunten als nens una tonteria tan gran com... Avui com estàs? Doncs, ostres, això... A mi no m'ho preguntava pas el profe quan era petit, jo crec, saps? I els ensenyen una mica més a conèixer des de més petits. I jo crec que això, el cau... Ja ho fèiem, jo crec que ho seguim fent, adaptant-nos també. Per exemple, últimament jo crec que s'ha hagut de treballar molt el tema protocols de situacions, la majoria dolentes, doncs, bueno, com que van sortint coses, cada cop la gent s'atreveix més a dir-ho que està bé,
sí.
Doncs s'ha de saber gestionar-ho i, doncs, en aquest tema, sobretot...
I no tenir por de dir-ho, també...
Clar, clar. Però també hem de fer això des de dalt, diguéssim, bueno, des de l'esquerra, perquè és horitzontal, minyons, ens foten canya en plan, vale, va, hem de fer aquest protocol, i ho baixen cap a les demarcacions, cap als caus, després hi ha comissions dins dels urbaments que també per voluntat pròpia pues, s'hi posen, està guai això.
Molt bé.
Sí, sí.
I tant, és molt important. I a més, potser avui en dia que cada cop les pantalles tenen més importància, potser el cau també agafa més importància del que ens pensem, no?
Home, i tant. De fet, bueno, nosaltres suposo que ho faran més caus. Tenim la caixa de salut mental i quan arriba el temps del cau, el mòbil va cap allà dins, que quasi que sembla allò un CDR, perquè allà no surten fins al final.
Mòbils tancats i que ningú els trobi a faltar, eh?
Exacte.
Es queixen gaire els nens o quan els...
Bueno,
ara ja estan acostumats, no?
Sí, jo crec que quan comencen a tenir mòbil, ja porten anys al cau, ja tenen el discurs de que al cau no hi ha mòbil.
Bueno, entenc que llavors, a l'escola tampoc el porten, suposo.
Jo és que ja no estic una mica desconnectat d'això, però clar, jo et seré sincer, jo, per exemple, a partir de segon d'ES o primer, inclús per gestionar-me amb la meva família, el portava, dir, ja vinc, o, saps?
Clar. Sí, però era diferent.
A l'escola, al cau després te n'abandones i el miraràs quan s'acabi, tu.
Clar.
Sí, sí.
Bueno, al final ara mateix els mòbils són ordinadors i pots fer el que vulguis, sí. Jo crec que està bé regular-ho. Tu creus que tota aquesta feina que feu des del cau i des de l'escoltisme, des de fora ho valora la gent? I coneix, sobretot, la tasca que feu?
Jo crec que hi ha una part com que ens sent a parlar los scouts, perquè, bueno, està una mica... Entre el Bear Grylls aquell del Superviviente i alguna sèrie i tal, sí. Sembla que tots siguem caçadors de cocodrils, però bueno. Però sí, jo crec que la figura se sap que hi és, però després ben bé jo crec que no s'acaba de conèixer del tot què fem. Perquè sí que encara que hi ha gent que no opinarà igual, doncs jo crec que, per exemple, és diferent que un esplai o que un lleure així estàndard, llavors... Uh-huh. Bueno, jo... Clar, des de dins sembla que, com és una mica del teu món, sembla que tothom ho sàpiga, però jo crec que es podria saber més. Però clar, tampoc hi ha tanta gent disposada a ser cap com perquè sàpiga més i més nens vulguin venir. Llavors, bueno, clar. No sé si també ja està bé així, saps? Mm-hmm. No ho sé.
Teniu fills d'immigrants?
Mira, a Granollers... Intentem, o sigui, no fem lletjos a ningú, però sí que és veritat que la majoria de gent, jo crec que es tendeixen a ser nens que ja han viscut aquí amb els pares d'aquí. Però igualment, a totes les unitats n'hi ha, no sé si m'atreviria a dir que no és un reflexe de tot Granollers, però sí que hi ha diversitat a totes les unitats, sí, sí.
Sí, suposo que també forma part de la cultura de cada família i de cada sector que a vegades no acaba d'acabar-se de vincular amb la...
Jo crec que més aviat és per desconeixença, perquè potser si a mi no m'haguessin explicat gaire què era, potser com a nen ja hagués dit, ui, jo aquí no pinto res, perquè abans del cau era un altre, saps? Llavors... No sé, jo crec que més aviat, si es fes una mica més d'empenta, jo crec que podria acollir a més gent més diferent, també.
Mica en mica, jo crec que tot això anirà canviant i segur que a les escoles també fan la feina important, que jo crec que des de les escoles, almenys no sé com ho feu vosaltres, però sé que almenys a Sant Feliu, quan comencen les escoles, sempre s'ha anat com a caps a les escoles a fer propaganda del cau a tothom
per
si es volen unir.
Ja. És que nosaltres tenim el problema que, o sigui, no podem fer això perquè no els podrem acollir, perquè...
Ja està ple, no?
Per un tema de ràtios, clar, per un tema de ràtios ja tenim un número límit. Uh-huh. Llavors, el que hauria de passar a Granollers, que a mi em semblaria genial, és que un grup de caps obrís un altre cau i llavors pues, tindríem el doble de places, diguéssim. Però de moment no ha passat.
Quan a Granollers només sou un cau?
Sí, som un agrupament. Sí,
només
sí.
Un agrupament? Carai.
Sí, o sigui, després hi ha tres esplais més, si no m'equivoco, però escoltes un agrupament, diguéssim, només hi ha un.
Vaja. Bueno, sí, sí. Al final també la feina de l'esplai també és important, al final
i tant,
una
i
mica
tant,
és el mateix.
Sens dubte.
Bueno, doncs animem també que si hi ha algun altre grup de joves que s'animin a obrir un cau a Granollers, doncs... Endavant,
sí, endavant.
No? Perquè al final sempre falten...
Ens podeu avisar i us ajudem amb el que calgui.
Teniu local propi o esteu en algun lloc de l'Ajuntament? O com va,
mira, jo diria que a Granollers cap entitat de lleure té local propi. Nosaltres estem en un centre cívic, un altre esplai està en un altre centre cívic, casualment bastant allunyats del poble, o sigui, una cada punta. Llavors hi ha un altre esplai, colònies, diguéssim, que estan amb la parròquia, i hi ha un quart que està amb una associació, el Xiprec, una associació que es dedica bueno, a ajudar els sense sostre, alimentant-los i tal, doncs allà estan.
Al final és normal, els locals acostumen a tenir propietat i quan neixes com un bolet, si no tens on caure...
Sí.
No, digues, Gerard, digues.
No, que o sigui, fa... Sí, quasi 70 anys que va sortir el bolet a Granollers, llavors jo crec que els ha donat temps de donar-nos en un, però bueno, això ja no corre de la meva voluntat, però bueno.
Bueno, ja està bé que ho vagis dient.
Si vol escoltar algú que vagi a escoltar, ja sap de què va.
Heu d'anar per tant.
Sí, ja, des de tant ho intentem.
Això, l'Ajuntament. Et faig una última pregunta, que ja se'ns acaba el temps. Com veus el futur de l'escoltisme ara mateix?
Home, jo crec que bastant, o sigui, bé... Jo crec que segueix endavant, que no... Bueno, no sé, no tinc gaires veus de que, ostres, ja cada cop costa més que la gent s'hi apunti. Mm-hmm. Sí que veig que hi ha agrupaments, el nostre, per exemple, que els caps cada vegada durem una mica menys,
sí.
Però si reflexionant, xerrant amb els companys, hem arribat a la conclusió que és com que la vida ens ho com demana una mica, saps? Perquè cada cop abans ja has de fer, has de treballar, has d'estudiar tota l'hora, has de fer 10 extraescolars perquè si no, no seràs ningú i no sé què.
Mm.
Llavors, com, bueno, jo recordo tenir caps que era el seu desè any,
yeah.
O ser de caps que eren pares i seguien sent caps, i ara, bueno, jo tinc companys més petits que jo que ja ho han deixat i bueno, és una llàstima, però bueno, també s'ha d'entendre que és la seva opció, diguéssim.
Sí, no, al final són cicles i sobretot és el que dius, quan ets jove, que ets a l'edat de tenir cau, també tens l'edat d'estudiar i tens l'edat de treballar, depèn. Però tot això s'ha d'intentar combinar com pots i a vegades no es pot combinar. Jo, sí. En el meu cas, per exemple, jo vaig ser cap fins als 27 anys vaig fer, em sembla. 7 anys?
Déu-n'hi-do.
6 anys.
Molt bé. Que sí.
6 anys, sí, als 24. Però és el que dius, també. Perquè ja arriba un moment que o perquè ja no pots aportar més, perquè o t'has cansat o tens altres obligacions.
Bueno,
també hi ha d'haver un relleu a sota que...
O perquè els teus companys han marxat, també, i dius, ostres, no pinto res aquí, i també és vàlid, que es passa també, sí.
Sí, sí. Doncs molt bé, se'ns ha acabat el temps, ho hem de deixar aquí, Gerard, però moltes gràcies per venir amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I res, fins la propera.
Igualment, que vagi molt bé, doncs.
Gerard, dona molts records al Miquel Piquet.
I tant, de part vostra.
Molt bé.
Molt bé.
Vinga, Gerard, bona nit, merci.
Gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Últims minuts del programa d'avui, que els dediquem a l'espai del temps. Després d'un cap de setmana molt tranquil, pel que fa al temps, moltes coses estan molt mogudes, però el temps està molt pla a casa nostra, molt de sol, cap pluja, plou de Sant Feliu, mica de fresca a les nits, però molt poca fresca, i de dia amb molta suavitat, temperatures de 22 a 24 graus les màximes, en definitiva, un ambient molt suau, més propi gairebé del mes de setembre que no pas del mes d'octubre. Les perturbacions lluny, mica la falca anticiclònica que cada setmana, no és el temps que volem. Avui per això ha canviat una mica, es nota que s'acosta aquest front que ve de l'oest de la península Ibèrica. En allà sí que ha fet bastanta activitat, però a casa nostra ens arriba molt desgastat. Aquests fronts atlàntics que arrenquen des de l'oest de la península Ibèrica, aquí arriben ja amb tota l'aigua que l'han buidada per la península Ibèrica i arriben a casa nostra molt, molt secs. A l'oest de Catalunya està plovent una mica i a casa nostra poder aquesta nit cauen 4 gotes, però ja dic que seran molt poca cosa. Si és que arriben a caure, aquest front passarà molt de pressa aquesta nit. I demà semblarà que ni ens donem compte. Haurà passat molt de pressa. I demà serà un dia, una altra vegada, assolellat, alguns núvols i temperatures una mica més baixes. Aquest front ha obert les portes a vents d'una mica més de nord i farà que la temperatura baixi una mica. Màximes demà de 20-21 graus. El dimecres, més núvols, sobretot a les hores centrals del dia, cap al migdia, primeres hores de la tarda, hi haurà una mica més de núvols. No es descarten 4 gotes, però és que si arriben a caure seran 4 gotes, poquíssima cosa. Mínimes 13-14 graus, màximes 21-22. Dijous continua aquesta tònica.